I en aquesta nova edició del Temps de Descompte estem ja per parlar de bàsquet, per centrar-nos bàsicament en la gran victòria que va aconseguir el Club Bàsquet Sitges dissabte a la tarda a la pista de l'Artés, el segon classificat i un dels clars aspirants a ser a la Lliga EVA la temporada vinent. Abans d'entrar en matèria, però, repassem els resultats d'aquesta quinzena jornada al grup segon de Copa Catalunya, l'última jornada de la primera volta. Com dèiem, repassem aquests marcadors de la quinzena jornada. 61, Gavà, Gabriel Viladecans, 83, Bàsquet Sant Boi, 77, Grup Barna, 80, Artés, 81, Club Bàsquet Sitges, 89, Martorell, 56, Vendrell, 66, Collblanc, La Torrassa, 97, Blue RCC, 70, Cebium, 90, Club Natació Tàrrega, 66, Ramon Llull, 69, Castellbisbal, 82, i Reus Ploms, 62, L'Hospitalet B, 80. Pocs canvis a la part alta de la classificació. Recordem que el Club Bàsquet Viladecans a Sant Gabriel mana en aquest grup segon de Copa amb 12 victòries, 3 derrotes, seguit de l'Artés amb 11 victòries, 4 derrotes. Després trobem en tercera posició el Castellbisbal amb 12 i 1 victòria, encara que, recordem una vegada més, una setmana més, el Castellbisbal encara té 2 partits pendents. Per tant, depenent si els guanya o no, podrien haver alguns canvis en aquesta part noble de la classificació. En quarta posició trobem el grup Barna amb 10 victòries, 5 derrotes, les mateixes que el Club Natació Tàrrega, i el Sitges, que és 6è, amb 9 victòries, 6 derrotes. En fi, com dèiem, no podia finalitzar millor amb aquesta primera volta al grup segon de Copa Catalunya. Daniel Sampere en reclamava precisament una victòria com la de dissabte a la tarda a la pista de l'Artés. Al final, com dèiem, 81-89, una d'aquelles victòries que fan grans els equips i una dada molt important. Per primer cop a la temporada, l'entrenador va poder comptar amb tots els seus efectius. Tenim ja en línia el Daniel Sampere. Daniel, molt bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, felicitats, perquè no es guanya cada dia la pista de l'Artés.
Sí, sí, la veritat és que sí, que va ser una victòria important. A veure si ens dona confiança per anar cap amunt.
Faltava guanyar un partit com aquest, en una pista com aquesta, no?
Bueno, la veritat és que, com sempre que parlem, sempre estem amb el mateix mal, diguéssim, no? De jugar fora de casa, no? I la veritat és que l'equip va mostrar molt de caràcter, perquè dintre del partit doncs no va ser gens fàcil, no? Sinó que vam tindre diversos moments complicats, en el sentit de ells van començar molt bé i es van posar gairebé 15 o 20 punts per davant en el primer quart, però l'equip va saber mantenir la serenor i saber que el partit era molt llarg i que no, ells no podien mantenir el ritme d'encert i que nosaltres estàvem jugant bé i que ens faltava simplement doncs, l'encert que ells tenien, doncs, nosaltres no el teníem. No? Després també, en el tercer quart, ells van remuntar un avantatge que ens vam posar nosaltres per davant, 10 o 12 punts, i ells també, un altre cop a base de triples, ens van remuntar, es van posar 2 a sota i l'equip doncs va mantenir aquella tranquil·litat i va saber doncs estar en els moments complicats també que van aparèixer en el partit, doncs estar ficats en el partit i finalment doncs fer un sprint final als últims 5 minuts.
No? Clar, ara digues, Dani, a l'inici que tenen ells, amb aquest 21 o 5 en 6 minuts i amb 5 triples, clar, no sé si us feien ser massa optimistes, no?
Bueno, a veure, ho havíem de ser.
Sí, per
força. Ho havíem de ser, la força, perquè quedaven 35 minuts, nosaltres portàvem, sí que és veritat que portàvem 5 punts, però la veritat és que estàvem llançant a cistella sense oposició, no? Que havíem fet bons atacs, però no estàvem encertats. I ells tot el contrari, ells, pues, escolta'm, pilota que tirava, pilota que entrava, no? I a part no és que fos un jugador en concret, sinó que aquests cinc triples van ser de cinc jugadors diferents, no? Mm-hmm. Però bueno, escolta'm, queden 35 minuts i no s'ha de remuntar en 3 minuts, no? Sinó que has d'anar mica en mica, has de mantenir la tranquil·litat, no desesperar-te, no pressionar-te, no, que això no faci que vulguis remuntar en 3 minuts, no? Mm-hmm. Llavors això sí que ho hem fet molt bé, no? Que el primer quart, doncs, vam acabar 7 a baix al final, 21-14, i en el segon quart vam remuntar, no? I vam igualar a la mitja part, no? Uh-huh. I ara, en aquest sentit, vam ser un equip força madur.
Recordem que els parcials van ser, com deia el Dani, 21-14 al primer període, 22-29 al segon, 15-25 al tercer i 23-21 al quart i definitiu període. Parlem sovint de l'equip, parlem sovint del rival, però no parlem massa de l'ambient. Hi havia un ambient increïble dissabte a la pista d'Artés, no, Dani?
Sí, Artés és d'aquelles...
pistes calentes.
Que... Uh-huh. No, calent no. La veritat és que calent no és que sigui un pavelló calent, sinó en el sentit que sí, que és on més públic hi ha a Copa Catalunya, sí. On la gent anima, però bueno, jo crec que això és motivant pel jugador, no? Uh-huh. El jugador, encara que el públic estigui en contra, prefereix que hi hagi públic, no? I que hi hagi ambient, no?
Clar.
I en aquest sentit, doncs bueno, el que passa és que, a veure, no ens hem de quedar amb això, no? No ens hem de quedar de que la realitat és una altra, no? I la realitat és que, per exemple, la setmana que ve jugues a la pista de Coll Blanc i és una pista freda, no? O jugaràs a Camp del Martorell i és una pista encara més gelada, no? Uh-huh. I aquest no podem posar això com un dia, no, és que juguem bé. No, escolta'm, és que s'ha de jugar bé a totes les pistes, no?
No, resultava aquest aspecte de l'ambient precisament per això que dius, no? Perquè no sé si és massa habitual trobar-te amb un pavelló pràcticament ple, no?
No, la veritat és que no és habitual, no? I ja et dic, o sigui, nosaltres, els entrenadors i els jugadors, preferim que hi hagi ambient, encara que aquest ambient sigui en contra.
Ah, està clar.
Però sí que evidentment, doncs ajuda molt a la concentració, el fet de que hi hagi ambient i que hi hagi públic, no? Això està clar. Uh-huh.
Per primer cop vas poder comptar amb tots els efectius. Això és notícia, clar. Ha hagut de passar pràcticament una volta sencera, Dani.
Sí. Sí, sí.
Bueno,
ja sembla que va ser un mal des de pretemporada, no? Des de que, bueno, ens van fitxar el Joan Balançó, que va anar a Vic a jugar a la Lliga EVA. I des de llavors, pues, bueno, pues el Xavi Sabater, que aquesta setmana sí que el vam poder recuperar, doncs bueno, es va lesionar a la jornada 4 o la jornada 5. No?
Mm-hmm. El Guillem, que... Bé,
I el Guillem, sí. Que des del principi estava també lesionat i bueno, ja va jugar la setmana passada. I ara, doncs, bueno, clar, això també fa, no? També és evident que sobretot amb el joc d'interior, no? Sobretot has anat coix durant tota una volta, no? Primer uh-huh. perquè, bueno, tenies les posicions doblades i amb la marxa del Joan Balançó a l'equip de Lliga EVA, doncs hi ha un petit trencament de papers, però després encara s'agreuja amb la lesió del Xavi Sabater, no?
Uh-huh. Està clar.
I doncs, bueno, la veritat és que ara sí, esperem que tinguem sort i que la cosa, la ratxa s'hagi acabat i puguem tindre continuïtat en aquest sentit.
Vaja, com es diu, toquem fusta. L'incombustible Edu Piñero, que també ha estat una miqueta allò entre cotons en aquestes últimes jornades, 29 punts va fer dissabte.
Sí, sí, la veritat és que bueno, l'Edu és d'aquests jugadors que ho viu, no? I que es motiva en aquest sentit, veu que l'equip té qualitat, veu que l'equip té talent i clar, la veritat és que en matèria de resultats estem una mica amb la corda al coll, no?
Sí, sí, sí.
I ara, doncs, crec que crec que ell, en aquest sentit, li dona molta motivació, no? Que, i bueno, i a sobre s'estan doncs, jugant, ja estan jugant bé en un camp difícil, i això doncs a sobre encara més, no? I a sobre va tindre l'encert, no? Que també és important, no? Que va tindre els percentatges molt bons, no?
Què suposa guanyar un partit com aquest?
Bueno, jo el que jo els hi vaig comentar a l'acabar el partit és que dues coses, no? Una, que s'ho han de creure, no? Confiança, no? Que es creguin amb el que fem, no? Que realment, clar, quan tens aquests resultats, sobretot a fora de casa, perquè a casa doncs estàs guanyant, és que clar, si ho penses la classificació i veus que som l'equip, som la segona o la tercera millor defensa i la segona o la tercera millor atac, no? Uh-huh. Però en canvi tens 6 perduts, no? Sí. I en quant a diferència de punts a favor i punts en contra, potser som la millor. Però que comptes que, clar, és que tens 6 perduts, no? I llavors, pues, que primer que confiïn en ells mateixos, que confiïn en l'equip, que confiïn en els companys, que confiïn en la manera de jugar, que a vegades doncs, pots perdre una mica aquesta pel tema dels resultats, no? Pel tema de classificació, no? Però després, per altra banda, també un tema de responsabilitat, no? De dir, escolta, si som capaços de jugar d'aquesta manera i de fer aquests resultats i de fer aquest bàsquet i de jugar a fora, a pista de l'Artés, doncs ho podem fer a qualsevol altra pista, no? Yeah. En aquest sentit, el que suposa són dues coses, no? Una, confiar en tots, confiar en un mateix i en l'equip, i dos, un tema de responsabilitat, no? De, si sabem fer-ho, doncs ho hem de fer-ho. No?
Tenint en compte, Dani, que el Guillem Palou encara no l'hem pogut veure pràcticament, què pot aportar? O quin plus aportarà el Guillem en aquesta segona volta?
Bueno, dependrà una mica del com estigui l'estat físic del genoll. Dependrà, perquè, clar, no, tot i que ha debutat, tot i que això, està una mica limitat.
Clar, no té el ritme, encara limitat. Sí.
I llavors, en aquest sentit, doncs bueno, estarà, jo crec que ara ha de començar fent una rotació per homes com el David o com l'Adrià, que estan tenint, sobretot l'Adrià, no?, que està tenint molt, molt d'encert i està fent molta valoració i estan jugant minuts, no? I llavors, crec que a mica en mica l'entrar en aquest sentit, no?, donar minuts de rotació i a veure com respon el Juno i a veure com si pot tenir una continuïtat, no? Mm-hmm.
Comença la segona volta el proper cap de setmana, torneu a jugar fora amb el Collblanc de Torrassa, un equip que està més o menys a la paix, amb 8-6.
Està igual que nosaltres, li queda el partit de pendent de Castellbisbal, sí. que el juga aquesta setmana, i res, un equip que a casa seva ha tingut molt bons resultats, no? Tot i que el primer partit a camp nostre vam aconseguir guanyar, em sembla que de 20 o de 30, però després ha fet molt bons resultats i ha tingut una molt bona dinàmica, sent un equip ascensor de l'any passat, que estava a Primera Catalana, i a la seva pista, doncs jo que recordi, haurà perdut un o dos partits, eh?
Home, que li preguntin al Cese, que en aquesta última jornada va perdre 97-70.
Correcte, Cese. Sí. No, és, realment ells, en aquest sentit, bueno, i també és un equip que també va guanyar a Camp de l'Artés. Va guanyar a Camp de l'Artés amb una o dues pròrrogues, fent també 107 o 108 punts. O sigui, un equip molt, molt ofensiu. I bueno, que ens posarà els seus problemes, no?
D'aquí al final això ha de canviar massa, és a dir, penses que Viladecans, Artés, Castellbisbal, Grup Barna, el Tàrrega, vosaltres seguireu doncs aquí?
Bueno, no sé, clar, és que depèn molt de la fortuna de les lesions, depèn, home, sí que a priori, per exemple, pues Castellbisbal sembla l'equip que està sent més solvent en aquest sentit.
Home, clar, de guanyar els dos partits que té pendents, es posa primer.
Correcte. El Viladecans té molta experiència, té jugadors amb molta experiència, Però, clar, depenen també de que tinguin la fortuna de que no tinguin lesions i que puguin tindre una continuïtat, no? A priori semblen els dos que estan en millor situació, no? I després, pues, bueno, pues, Tàrrega també, per exemple, és un equip que ha pujat aquest any de Primera Catalana, i a lo millor pues poden pagar una mica el tema de tindre la continuïtat amb aquest sentit, però, però la veritat és que estan fent molt bona temporada, no? Igual que Grup Barna, no? Grup Barna sí que pot estar també una mica com, potser no té jugadors de tanta qualitat com pot tindre el Viladecans, però a lo millor té jugadors amb més fam, no? Més gana, no? I ara també és un equip a tenir en compte, no?
Per tant, i amb això acabo, Dani, què hem d'esperar de l'equip en aquesta segona volta?
Bueno, el que intentarem és tindre aquesta continuïtat d'Artesi de casa, dels partits de casa, no? Mm. Que la veritat és que a veure si trobem aquesta clau com per poder estar jugant d'aquesta manera, no? Si juguem d'aquesta manera, la veritat és que crec que som un equip que ha de perdre pocs partits a la segona volta, però evidentment hem de tindre aquesta continuïtat, no? I evidentment també que ens respectin el tema de lesions.
Està
però
bé.
Sí que ens hem d'exigir almenys això, no? Ens hem d'exigir que, a part de que estiguis jugant contra l'equip rival, estàs jugant contra el que estigui primer o segon de la classificació, no? I doncs, escolta'm, tu, el teu objectiu ha de ser aquest, no? Doncs escolta'm, anem a marcar-nos això. Però bueno, això ha de ser a posteriori de que tu tinguis puguis fer una ratxa de 7, 8 partits, 10 partits de consecutius guanyats, no? Mm-hmm. Però bueno, això és el que s'intentarà, no? Sobretot el tindre la continuïtat aquesta.
Resumint, si no podem quedar el 3, no quedis el 6.
No, evidentment. No, evidentment, però ja no és, clar, ara depens molt dels de dalt, no? Perquè depens d'altres equips com per tu pujar la classificació, no? I llavors està clar que el mal que hem tingut l'any passat i aquesta temporada segueix sent el mateix, no? Els partits fora de casa, no? I llavors, bueno, d'alguna manera a veure si som capaços de corregir-lo, no? I a veure si som capaços de dir, bueno, escolteu, hem de tindre aquest objectiu, no? I ara d'aquesta manera aconseguirem tenir una continuïtat amb victòries i no estan guanyant a casa, perdent a fora, guanyant a casa, perdent a fora, perquè així, evidentment, doncs, ens quedarem on estem.
Ah, està clar que sí. Doncs agraïts un cop més de poder saludar Daniel Santpere, entrenador del Club Bàsquet Sitges, i felicitant-lo de nou per aquesta victòria, i que, bé, això suposi el que ara ens comentava fa uns moments, trobar aquesta línia de començar a encadenar victòries que, doncs, millorin, sobretot, aspecte confiança, i que l'equip, doncs, això, vagi una miqueta més cap amunt. Dani, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molta sort de cara a diumenge.
Adéu-siau, bona tarda.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
A la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte, que ha de parlar de quins moments hem d'hoquei patins, hem d'analitzar com ha anat la 13a jornada a la Primera Nacional, o el que és el mateix, la van penúltima jornada abans no finalitzem la primera volta. Empat a 2 entre el Club Patí Sitges i el Vendrell dissabte passat al pavelló de Pinsbens, quarta jornada consecutiva sumant. I hem d'analitzar avui el partit i el futur més imminent de l'equip en companyia de l'Aleix Ramírez. Aleix, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Què tal? Com va tot?
Bé, bueno, bé? Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, no? Sí, és un bon punt, aquest.
Sí,
de la mateixa manera que el Navarrete i el Xavi estava bastant emprenyat el dia del 4-4 amb el San Antonio, dissabte no ho estava. Tot al contrari.
No ho estava perquè, com va dir després del partit als companys de premsa, que el Vendrell era un equip complert, amb jugadors amb experiència que potser no feien un joc molt, molt complet, però que tenien aquells jugadors tipus Santi Julivert, Oriol Pena, Òscar Ruiz, Jordi Esteve, que, que en un moment donat et podien amargar l'existència. I jo crec que va ser per aquí per on el Vendrell va triar el partit. A veure, el Vendrell, cert que va estar en tot moment ficat a dins del partit, però va haver-hi un moment que es va desconnectar, que va ser just quan el Sitges va oferir la seva millor imatge, i va ser en aquests moments quan el Vendrell va tirar de veterania, i per exemple en el moment del 1-2 del Santi Julivert va ser una situació d'aquestes que el Sitges a punt de marcar el 2-1 i el Vendrell s'avançava, sort que al final el Paulo Guarón va acabar empatant el partit i fent justícia en el que s'havia vist damunt la pista.
Una cosa és el Vendrell amb Santi Julivert, sí. I una altra cosa és el Vendrell sense Santi Julivert.
Totalment canvia.
Sempre diem que la força del conjunt és la que ha de prevaldre, no? Però hi ha equips, i en el cas del Vendrell penso que és així, no? Modestament. És un equip que amb aquesta peça doncs juga d'una manera, i sense el Santi doncs
sí.
Juga d'una altra.
Sense desmereixer la resta de jugadors, perquè hi ha jugadors... Que aquí els hem tingut, i Òscar Ruiz, com hem dit ara, Oriol Pena,
sí, bon
el porter, el Pere Isaac, que és un molt bon porter, però és això que diem, el Santi Julivert és aquell jugador que amb el Vilanova ja ho demostrava, que en un moment donat et dona un partit i va estar a punt de passar aquest cap de setmana.
Algunes reflexions que ens fes també al partit de dissabte, aquest empatador amb el Vendrell. Partit de pocs gols, el Sitges no guanya.
No guanya, però puntua.
Sí.
Que tal com estan les coses, va bé, perquè aquesta espècie de turmalet que venim arrossegant entre final d'any i principis d'any, Sant Antonio, Alcobendas, el Vigo... No
sí.
Ho comptem, però Vendrell
ara...
Bueno,
és un partit que s'ha de guanyar.
S'ha de guanyar.
Sí.
Ara anem a Calafell. Són equips de la part alta que encara que no vulguis guanyar és molt difícil. I tal com va començar la Lliga als Sitges, i amb les circumstàncies que té aquesta temporada, aconseguir aquests resultats amb aquests equips no ho trobo del tot negatiu. Més aviat positiu i encoratjador a que aquesta segona volta l'equip continuï motivat a donar la cara. Jo, per almenys, la imatge que m'emporto és que l'equip li va perdent la por als equips grans. Aquell efecte que hi havia a principi de temporada, que un equip jove davant d'equips veterans, això ja, per mi ja està oblidat. I a més, els equips també comencen a agafar respecte als Sitges. Ja no és l'equip jove que el poden guanyar, que costarà, s'haurà de treballar per guanyar pinsbens.
A l'equip probablement li va faltar una miqueta de ritme, no? D'acabar imposant el ritme, no? Tenint en compte que, sí. que cada cop que els Sitges ha jugat, entre cometes, accelerat, doncs sí. És quan ha ofert la seva millor cara, no?
Sí, aquí ja ho portem dient tota la temporada, i que al Sitges li interessa sempre jugar amb un ritme de partit molt alt. I a veure, i el que està clar que el Sitges ho va fer, perquè va començar una mica ensupit, el gol del 0-1 del Vendrell va arribar molt d'hora, de seguida també va haver una targeta blava que va suposar 2 minuts d'inferioritat numèrica, i va sortir una mica així ensupit, però... mica en mica van anar a imposar el seu ritme als Sitges, i a mesura això també el Vendrell ho va notar, perquè el Vendrell a poc a poc no es va desconnectar, però és allò que va baixar una mica braços, i el que hem dit abans al principi, va tenir la sort del gol del Santi Julivert per tornar-se a agafar l'avantatge en el marcador, perquè una mica més d'empenta als Sitges hagués arribat al 2-1.
Els germans Aguarón van ser protagonistes, en tant en quant doncs van ser els autors dels dos gols del conjunt de Javi Navarrete. L'empat a 1 el feia el Marco,
sí.
I l'empat a 2 el feia el Pablo.
Sí.
En fi, tot va quedar en família, com es diu, eh?
Sí, no, sí. Content de que, mira, dona la casualitat que són els dos germans. Però bueno, això està clar que...
Bon, hi ha qualitat.
Sí, hi ha qualitat.
Tu vas jugar aquests nanos i dius, ostres...
No, mira, i a part de qualitat és les ganes i l'empenta que fiquen. D'igual a quina pista juguin, les circumstàncies que juguin ells, l'únic que volen és jugar i demostrar que...
És que segons com vist des de fora, amb tot el respecte, es veu jugar nens contra homes.
Sí, no.
Els hi veus les cares i dius
sí.
Són nanos, eh?
Està que el Pablo mateix acaba de fer els 17 anys.
Sí. Diu, el seu germà, el Marco, també.
Marco, sí, 18, 19 anys, però vaja, que no arriba ni a la vintena. Quasi ningú de l'equip arriba a la vintena.
Molt bé, doncs, feta la crònica del partit i les reflexions oportunes, hem d'escoltar el que el Javi Navarrete, l'entrenador del Club Patí Sitges, li comentava al Toni Muñoz en acabar el partit.
Sí, en línies generals crec que hem fet un bon partit. Sabíem de la qualitat del Vendrell, de l'equip que té, i és un equip molt complet. De fet, els resultats seus ho demostren, que va tercer la classificació, i érem conscients de que era un partit difícil, tot i que jugàvem a casa, no? Però bueno, estem molt contents perquè la veritat és que jo des de fora he disfrutat veient el partit, perquè ha sigut disputat, amb ocasions pels dos equips, i tant hagués pogut guanyar un com l'altre, no? Jo crec que és just un empat pels mèrits que hem fet els dos equips. I avui sí que podem, jo crec que sí que podem estar contents, perquè a més crec que el nostre equip, el Sitges, ha demostrat doncs, que tot i anar dos vegades amb el marcador pel darrere, ha sabut estar dintre de la pista, s'ha sabut seguir treballant, i bueno, per totes aquestes coses hem d'estar contents.
M'he donat compte i és una dada que per mi és bastant important. Jo he vist, la diferència que he vist entre el Vendrell i els Sitges és que el Sitges jo l'he vist avui equip, i en canvi el Vendrell, tot i que és bon equip, he vist més un home, Julivert.
No, jo crec que no, Jo ho he vist totalment diferent. Sí.
Això t'ho pregunto.
El Vendrell té un bloc des del primer fins a l'últim que poden sortir. Has vist que la rotació ha sigut de 8 tios, quasi bé, o de 7 tios, amb la qual estan jugant tots, i quan no juga el Santi, evidentment que el Santi té una qualitat impressionant i que és molt bon jugador i pot decidir-te el partit en qualsevol moment. Però hi ha un Oriol Pena, hi ha un Òscar Ruiz, hi ha un Alvesa, hi ha un Esteve, són jugadors que, bueno, tots han jugat com a mínim a la Nacional, inclús a l'Hockey Lliga, i la diferència del Vendrell i el nostre equip és que el nostre equip, els nostres jugadors menys un, dos, els nostres són tots júniors i no han jugat mai a la Nacional. Aquesta és l'única diferència. En quant al joc, jo crec que el Sitges ha d'estar content perquè portem 4 setmanes sense perdre, i això pues, reforça molt anímicament el vestidor, i crec que setmana a setmana el nostre equip va creixent, com a equip va creixent, i això crec que és l'únic que ens pot donar els fruits al final de temporada per no intentar baixar.
Quan el Sitges ha imposat ritme al partit, el Vendrell ha anat una mica de boli. Jo crec que si el Sitges li marca més ritme a la primera part, no sé, que quina hagués guanyat avui.
Sí, jo el que he intentat és fer una roda de canvi àmplia per tal que el nivell sigui el més alt possible. Sapiguent que la mitjana de l'edat dels jugadors del Vendrell són de 28 cap amunt, i sabíem que el desgast físic ens havia de beneficiar a nosaltres. Nosaltres som jugadors molt més joves i el potencial físic havia de ser millor. Jo crec que per això hi ha hagut la diferència entre la primera i la segona part. Ells la primera part estaven físicament frescos i podien jugar a hockey i defensar-se molt millor. La segona part estaven més cansats i per això nosaltres hem pogut tenir més ocasions. No? Bueno, crec que el resultat del 2-2 ha estat just perquè hi han hagut ocasions pels dos equips, i bueno, hem d'estar contents.
Llàstima, perquè ha donat la sensació, almenys jo l'he vist des d'allà dalt, que una bola del Sitges ha entrat i el porter l'ha tret i els àrbitres no han tirat gol.
Bueno, però això són interpretacions dels àrbits i contra això no podem fer.
Com ho dit? L'has vist tu?
No, des de la banqueta on estava jo no he vist si la pilota havia entrat o no. Però bueno, l'important és que hem tingut aquesta ocasió, hem tingut un pal, un disparo que ha anat amb un pal, a l'últim, faltant 6 segons, també hem tingut una ocasió molt clara que no l'hem fet, hem tingut una falta directa, que aquesta sí que es podria reclamar perquè s'hagués tingut que repetir perquè els jugadors contraris han sortit abans de disparar, però que no l'hem fet nosaltres, o sigui, hem tingut l'ocasió i no l'hem fet, i bueno, el fet de tenir ocasions és perquè estàs treballant bé. Si no treballes bé, normalment no arribes a porteria, i bueno, per aquests motius hem d'estar contents, Toni.
I ara que la feia, el dissabte que ve, també una pista complicadeta, però bé, amb aquesta tònica, aquesta línia que porta el Sitges en aquests últims partits, també a veure un bon partit,
Sí, evidentment que anirem a Calafell a intentar guanyar els 3 punts, tot i sabent que és una pista molt complicada, que és un equip també molt complet, que bueno, tot, evidentment està fet, és un equip que està fet a cop de tant horari, que hi ha gent que ha jugat a l'Hockey Lliga Nacional amb molta experiència, però bueno, nosaltres hem de pensar només en nosaltres, partit a partit, intentar oferir el millor del nostre joc, i seguint aquesta línia, bueno, doncs els resultats estan venint, no? I els jugadors són conscients de tot això, estan durant les setmanes treballant molt bé i estic molt content de com, tot i que estem a la part baixa, de com està anant la temporada, no?
I ja per últim, Javi, jo ho deia a principi de temporada quan estava veient els partits del Petit Sitges, doncs que si aquest equip continua amb la mateixa línia que va ara, que ja està fet a aquesta categoria, perquè de fet li faltava això, no? Són nens, són nanos molt joves, nos donarà una segona volta molt bona, no?
Bueno, esperem, estem treballant per això, esperem que sigui així i que puguem oferir al nostre públic una segona part de Lliga amb més victòries, no? Que és el que volem tots. Només es pot seguir treballant en aquest sentit per intentar que sigui així, no? Però no sabem, Toni, el que passarà a la segona volta. Els equips també, hi ha equips que han preparat la temporada per estar a les segones voltes molt millor físicament, i a les primeres cadascú planifica la temporada amb els seus preparadors físics diferent, i bueno, nosaltres sí que tenim la il·lusió d'intentar partit a partit, un partit darrere l'altre, ara la setmana que ve Calafell, després vindrà l'Oviedo, després tornarem a començar amb el Mataró a casa, partit a partit, intentar oferir el màxim nivell que ara per ara pot donar el nostre equip i intentar treballar durant les setmanes per intentar que aquest nivell sigui més alt. A partir d'aquí els resultats ja vindran, no podem pronosticar el que passarà, no?
Doncs aquestes eren les declaracions de Xavi Navarrete, com cada setmana. No ho hem fet, estem ja de repassar marcadors d'aquesta 13a jornada i com queda la classificació, a dues ja per cloure la primera volta. Els marcadors, abans de tot, Sant Feliu 6, Mataró 2, Voltregà 2, Alcobendas 2, Tordera 8, Bigostic 1, el ja comentat Sitges 2, Vendrell 2, Centro Asturiano 1, Calafell 5, Raspeig 5, Oviedo 4, Areces 1, Cerdanyola 1 i Monjos 2, Sant Antonio 3. El Sant Antonio, el líder amb 26 punts, seguit amb 25 del Calafell i el Voltregà. L'empat de l'altre dia a Sitges deixa el Vendrell en quarta posició amb 24, 22 punts se suma el Tordera, 21 al Cerdanyola, 20 punts al Covendes, el Sant Feliu també suma 20, 15 per Sitges, Mataró i Areces, el Raspeig també 15, i a la part baixa Oviedo amb 13, els mateixos que Monjos i Centro Asturiano, i el Bigostic amb 4. I sens dubte ens hem de fixar ja, o ens hauríem de començar fixant el proper rival, que és el Calafell. D'entrada, sensacions que ens pot produir aquest desplaçament de dissabte a Calafell, perquè partit es juga dissabte, no?
Dissabte a les 7 i mitja.
A 7:45. Sí. Toni, complicat d'entrada.
Complicat, complicat. Però a veure, aquest Sitges és capaç de tot. És que és capaç de guanyar el segon, empatar amb el segon en el seu moment, empatar amb el tercer en el seu
clar,
moment.
Tu ara mires la classificació i en poques setmanes t'has hagut d'enfrontar amb el líder, ara vas a jugar a la pista del segon, amb el el Voltregà fa 4 dies que també s'hi va jugar, amb el Vendrell la setmana passada, en fi, que ha estat
aquest... Home, Covendes a la seva pista, va s'empatar...
El Tourmalet que deia abans, o que fa setmanes que diu l'Aleix.
Però, a veure, jo sempre dic una cosa, el Sitges pot aconseguir molt bons resultats sempre i quan apreti el ritme, marqui el ritme. Si el dissabte passat
el Sitges
marca el ritme al principi del partit, ara estaríem parlant d'un altre resultat, perquè el Vendrell no aguantava el ritme del Sitges. Si el Sitges marca el ritme a Calafell, pot treure un bon resultat.
Doncs ja veurem com respon el Sitges a Calafell. Saben que després d'aquest partit vindrà el Roller Oviedo i que es tornarà a jugar a casa per començar la segona volta amb el Mataró. Són partits molt, molt interessants.
Sí, que els punts han de quedar a casa.
Ha estat un calendari aquest darrer tram de primera volta. Si exceptuem, i ho dic amb boca petita, els partits de Vigo i el que pot ser el Roller Oviedo, que són equips que estan amb problemes a la part baixa, ostres, ho dèiem ara fa uns moments, en poques setmanes has hagut de ventilar-te en rivals molt, molt durs.
Sí, està clar que el Sitges ha tingut que apretar la màquina perquè s'està trobant amb tots els rivals de la part alta, i com bé tu dius ara, al final d'aquesta primera volta i al principi de la segona, serà on el Sitges ja haurà de començar a hinxar codos, com es diu, perquè venen els rivals que de la seva lliga.
Calafell no ho és, però sí que ho serà.
El Mataró
que està igualat a punts, 15. Sí.
Visites, després, en aquest primer tram, jo penso que és el Sitges on ha de fer la feina, que és garantir la permanència, i a partir d'allà, vingui el que vingui, com més amunt es quedi millor, però és important. I sobretot, ja sé que és molt llunyà, però assegurar també els, com a mínim, els gol a veratge amb altres equips, perquè tal com està apretada aquesta lliga, les posicions del descens es decidiran
a l'últim tram.
Em quedo amb una cosa que vaig veure dels jugadors el dissabte. Si aquest Sitges manté el fet aquest de portar 4 partits sense conèixer la derrota, això motiva molt a l'equip, i ve que el jugador molt motivat, i crec que això pot ser una faceta important de cara al proper compromisos, perquè el jugador comença a creure que pot, i això és important.
I si els jugadors s'ho creuen,
qualitat n'hi ha,
que s'apartin les criatures.
Sí, per això.
Molt bé. Doncs finalitzem, i ho hem de fer com cada setmana, amb els marcadors de la resta d'equips del Club Pati Sitges, o almenys els que disposem, a l'Eix.
Doncs sí, Pitu, i tu, Toni. A veure, el segona catalana va guanyar a Molins de Rei 5-7, no sense patir. El júnior va perdre el primer punt de la temporada, és la notícia, com diem, el Barça, que que perd, doncs el júnior igual. El primer punt que perd el Sitges a casa, va empatar amb el Noia a 5. El juvenil va empatar a 6 a la pista del Congrés. A la Levice també va empatar a 5 a casa amb el Riudoms, i el Benjamí va perdre 2-5 amb el Molins.
Ha estat el cap de setmana del 5.
Sí, uns resultats que...
Sí.
D'aquests que... són per emmarcar.
Molt bé. Doncs finalitzem aquí el nostre temps dedicat al món de l'hoquei patins. Aleix, moltíssimes gràcies.
A tu, Pitu.
Fins la setmana que ve.
Vinga.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Temps de futbol ja en aquesta edició del 18 de gener de 2010 del temps de descompte. Ha acabat la primera volta i no podem parlar, malauradament, avui d'una bona jornada futbolística. El Sitges va perdre 4-2 al camp del Morell, el Sobrense es va veure sorprès aquí al Municipal d'Aiguadols 1-3 pel Vilanova B de Josep Riambau. El Capellades va aconseguir els 3 punts 2-1 davant un Internacional de Sitges que, jornada que passa, jornada que sembla consolidar més el seu descens de categoria, i vaja, únicament podem salvar la victòria del Sobrense femení, que es va imposar per 2-0 a l'Engladiador de Barcelona ahir al migdia, al Municipal d'Aiguadols. En fi, acaba aquesta primera volta, d'aquí uns moments ens hi posem, repassarem ja com ha anat aquesta 17a jornada al grup segon de la Preferent. Com dèiem, repassem marcadors d'aquesta 17a jornada al grup segon de la territorial preferent: Alcarràs 1, Horta 1, Cambrils 5, Pubillacases 3, Camp Clar 4, Enrocatenc 0, Vistalegre 3, Martorell 1, Alcallà 0, Torreforta 0, Olímpic Can Fatjó 2, Canyelles 1, Sant Ildefons 4, Viladecans 0, Mollerussa 0, Cervera 2 i el ja esmentat Morell 4, Sitges 2. L'Olímpic Can Fatjó, després de la seva victòria davant el Canyelles, se consolida el liderat i se proclama campió d'hivern. Ja saben, aquest títol honorífic. 38 punts al conjunt de Rubí, seguit del Vistalegre amb 34, els mateixos que el Pubillacases. L'Horta, proper rival del Sitges, és quart amb 28 punts, 25 punts per Cambrils, Cervera i Alcarràs. El Torrefort en suma 24, els mateixos que el Canyelles i el Catllà. El Sant Ildefons 22, també 22 punts suma el Mollerussa. El Camp Clar 21, el Sitges és, atenció, cinquè per la cua amb 21 punts, el Viladecans també 21, i els tres darrers classificats són el Morell amb 20, 13 en Rocatenc i Martorell, que es va quedar clavat fa un munt de jornades amb 2 punts. Deia Manel Rodríguez, després de guanyar l'Alcarràs, el proper partit al camp del Morell serà un partit de 6 punts. Doncs el Morell va acabar sumant els 3 davant un Sitges que, pel que ens diuen, va tenir les seves ocasions, però finalment el Morell, molt més contundent i efectiu davant de porteria, es va endur aquesta victòria. Toni, llàstima, perquè hauria estat molt bo acabar aquesta primera volta amb una victòria, havent sumat 24 punts, més que res perquè ara, com tu li deies al Manel, s'ha de tornar a jugar fora de casa, amb un rival també molt perillós com és l'Horta. En fi, aquest Sitges quan perd, perd de debò, perquè les darreres derrotes han estat encaixant 4 gols.
Sí, sí, i és una llàstima, no?, perquè, home, després de guanyar, com va guanyar la setmana passada l'Alcarràs, doncs perdre aquest partit davant d'un equip que està allà a la classificació, que estava tercer per la cua, doncs, clar, te deixa aquell mal regust. El que passa que, com ho diu el Manel, cal anar de partit a partit i cada partit és una història, no? I bé, aquesta va ser una història molt diferent d'un Sitges, doncs, que fins i tot va excusar diferències quan estava perdent per 2-0,
sí, sí,
però que ràpidament ells no van deixar gaudir del gol, no, del Sitges.
No, perquè fixa't, el gol de Rafita arriba al 57 i ells fan el tercer 4 minuts més tard, al 61.
Sí, per això pràcticament no li van donar temps al Sitges de gaudir del seu gol, i doncs al final marcaven el 3-1, el 4-1 i 4-2, doncs que deixa el Sitges amb el fet de que perda 3 punts o perda l'oportunitat de sumar en un camp que a priori era assequible pels Sitges, però que la cosa diu, doncs, que no va bé, no va anar bé i que va perdre els 3 punts.
Uh-huh. Els gols dels Sitges els va anotar en Rafita al 57, com dèiem, i Arenas posava el 4-2 definitiu al 82, un Morell que amb aquesta victòria, Toni, suma 20 punts, com dèiem. Els Sitges cau en aquesta zona perillosa de la classificació, és cinquè per la cua amb 21, clar, permets al Morell que se t'acosti i tu a sobre perds llocs a la classificació.
Sí, clar, i a més el problema és que tu la setmana que ve tens que anar a Horta, un equip que està allà dalt i que, home, té moltes complicacions, no? Clar, era més evident que el fet de sumar al Morell que no pas a Horta, que això no vol dir que sumin a Horta i han perdut al camp del Morell, no? Però si perds, doncs el Morell té l'ocasió de superar-te la taula i això seria complicat, no? Perquè, home, ara sí que ja estem parlant de la segona volta, és l'hora d'anar sumant
i de cometre els mínims errors,
clar, perquè si no malament.
Uh-huh. Acaba la primera volta, com dèiem, l'Olímpic Can Fatjó s'ha proclamat a campió d'hivern. El conjunt de Rubí, Toni, de moment s'ha mostrat més fort, més regular, més contundent. Semblava que el Vistalegre havia perdut una mica de pistonada, però després de la victòria 3-1 amb el Martorell ha recuperat la segona posició, aprofitant un partit increïble ahir a Cambrils. El Pubillacares anava manant el marcador per 1-3 i va acabar perdent per 5-3, no? Però, en fi, la cor està entre aquests tres equips, jo diria. Can Fatjó, Vistalegre, Pubillacases, l'Horta està una mica despenjat, quart amb 28 punts, però por ahí anda la cosa.
Sí, sí, depèn molt de l'Olímpic i del Vistalegre, no? Un Vistalegre va començar molt més fort perquè l'Olímpic se va anar recuperant a poc a poc i ara està allà dalt, no? Però un Olímpic que per joc té més joc, jo és un dels equips que més m'agrada quan juga a futbol, i no sé, ara depèn molt d'aquesta segona volta, si l'Olímpic és una miqueta més regular que la primera volta, depèn molt d'ell, perquè són 4 punts, és un partit i mig, i,
sí.
A veure tal com estan les coses, aquí n'hi ha molt d'equilibri, està molt igualat tot i és complicat realment agafar un avantatge i que te superin, no?
I a la part baixa de la classificació, el Martorell sembla cada jornada que passa més sentenciat, es va quedar clavat amb 2 punts des de fa un grapat de setmanes. Rocatenc també es comença a despenjar una miqueta, és penúltima amb 13 punts. A partir d'aquí, Toni, arriben una miqueta les bufetades, no? Equips com el Morella, el Viladecans, el Sitges, el Camp Clar, Mollerussa, Sant Ildefons, que tenen entre 20-22 punts, s'ha de sortir d'aquí.
Sí, s'ha de sortir d'aquí. Té que sortir ràpidament, no? Perquè a més estem parlant d'un campionat que serà molt complicat a la fi, perquè no sabem l'escabatxina que hi haurà i els equips que perdran categoria, no? Se té que sortir d'aquí, com sigui, el Sitges té que ser una miqueta més regular de lo que ha sigut aquesta primera volta i doncs a veure si a la segona, doncs, sobretot els punts de casa, que no marxin punts d'aquí i que puguin aconseguir punts a fora, però clar, si guanyes a fora i perds a casa és complicat, i en aquesta primera volta el Sitges doncs ha fet un paper, jo diria, una mica irregular a casa i una mica irregular a fora, se té que ser una miqueta més regular, sobretot a casa.
Hi havia una qüestió que li volíem preguntar al míster, al Manuel Rodríguez, no ens podrà atendre, però en qualsevol cas ens hem assabentat, Toni, que Carlos Jacques podria marxar de Sitges. Ens diuen que el Carlos sembla que ha rebut una oferta de treball provinent d'Andorra i s'està plantejant seriosament doncs acceptar-la. Res a veure amb el futbol, si es vol dir així, però en cas de confirmar-se aquesta situació, sens dubte el Sitges perdria un actiu molt, molt important. El Carlos estava sent el referent d'aquest equip.
Sí, el Carlo és el gran referent, jo penso que és un dels jugadors més en forma, és un dels jugadors que d'alguna manera es tira del carro.
Estava marcant gols.
Marca gols, jo crec que és un puntal important per a Manel Rodríguez, no? El que passa és que, clar, evidentment, doncs és la vida de cadascú, amb ell li donen feina a Andorra, feina per ell i feina per la seva companya, i evidentment cadascú mira lo seu. Aquí,
com que del futbol no es viu,
clar, aquí ell va fer les seves coses, però allà tindria aquesta possibilitat, i clar, evidentment, si marxa, doncs seria, jo penso que un pal per l'equip de Manel Rodríguez, perquè és un gran jugador, però bé, Manel se tindrà que espavilar a buscar alguna referència més al mig del camp, si no té el Jax.
Clar, en unes altres èpoques, en unes altres circumstàncies, et marxa un jugador important i tu tens l'opció d'incorporar-ne un altre també d'important, però en les actuals situacions i vicissituds els Sitges no estan en disposició d'incorporar un gran jugador.
Sí, és molt, molt, molt difícil.
No és impossible, però en qualsevol cas, econòmicament parlant, tu no estàs en disposició, repeteixo, d'incorporar un jugador de garanties.
És molt difícil, no? Més un jugador de mig del camp i un jugador de les característiques del Jacques, no? Jacques és un jugador que va venir aquí sense fer soroll i no ha fet soroll en cap moment, no? Uh-huh. És un jugador que ha fet el que tenia que fer, un jugador que ha anat a més perquè és un jugador que té qualitat i pot jugar en qualsevol categoria.
El Manel li ha atorgat a sobre la capitania aquesta temporada.
És el gran capità del Sitges, jo penso que porta molt bé la capitania i a més és un jugador molt disciplinat, i clar, trobar un jugador amb aquesta característica no és fàcil, no? I més a aquesta alçada de campionat i a més tal com està l'economia, no? Uh-huh. Tant en un lloc com a l'altre, no? Vull dir, al club com en general,
sí,
no?
Sí.
I això és complicat, el que passa que clar, evidentment si el noi doncs té el seu futur més clar marxant de Sitges, ell té que mirar el seu, no? I sabria molt greu que marxés, però clar, ell té que realment mirar el seu futur, i el seu futur, si és millor fora de Sitges, doncs ell marxarà.
En fi, la pregunta és, podria haver estat el d'ahir l'últim partit de Carlos Jacques amb la samarreta de la Unió Esportiva Sitges? No ho podem assegurar, en qualsevol cas intentarem de confirmar aquesta notícia al llarg d'aquesta setmana, però repetim, seria una baixa molt, molt considerable per als homes de Manel Rodríguez. Horta, propera parada, comença la segona volta, i ho dèiem ara fa uns moments, Toni, els errors o les errades, les mínimes, perquè ara sí que les setmanes aniran passant, no et donaràs compte, t'aniràs al mes de maig, estarà acabant la competició i s'ha de sortir d'aquí.
Sí, a més ara sí que és molt, molt important les dinàmiques. Si a la segona volta tu agafes una dinàmica guanyadora, doncs tu tires cap davant. Si agafes una dinàmica perdedora, doncs costa molt de sortir del pou. I ja estem parlant d'una segona volta. Ja han passat 17 jornades, ara comença l'hora de la veritat, perquè a partir d'ara ja les errades tenen que ser més mínimes, i el Sitges té que buscar això, no? Ser més regular, buscar una dinàmica que sigui més positiva per a l'equip i anar sumant, perquè ara sí que compta els punts, més que mai.
Per positiva, que els grans han de passar per aiguadols. Per positiva, entre cometes. Saps que la visita d'equips com el Can Fatjó, el Vistalegre, Pubilla Cares no, s'ha d'anar allà, han de passar per aquí per aiguadols.
Sí, sí, sí.
Contràriament, tu has d'anar a jugar-te també aquestes últimes places a Martorell, hauràs d'anar a Roquetes, el Morell haurà de venir aquí, s'haurà d'anar a Viladecans, en fi, el calendari marcarà una miqueta aquesta situació.
Sí, clar, amb el que representa el fet de que aquí vindran rivals com l'Olímpic o el Vistalegre o tots aquests rivals, doncs, que s'estan jugant d'alguna manera, doncs, el fet de pujar o realment quedar-se aquí, no? És complicat, el que passa que, clar, el Sitges, per a mi el calendari del Sitges en aquesta segona volta no és positiu si lo mirem d'aquesta manera, no? El que passa que, clar, per això tens que guanyar el municipal, perquè si t'arriba aquí a l'Olímpic i se porta els tres punts, de res val de que tu juguis a casa.
Toca'm, eh? Sí.
A veure, tot depèn molt del Sitges, depèn de la... De tot una miqueta, del fet de si el Jack estarà o no estarà, si l'equip continua igual. Jo penso que aquest Sitges, tal com està ara, tan sol tindria que canviar una miqueta, ser més regular. Si ja no comptem amb el Jack, ja estem parlant d'un equip diferent, no? Perquè, clar, ja necessites una referència al mig del camp. Uh-huh. Veurem el que passa, perquè és complicat.
És complicat, sí senyor. 4-2 per dir el Sitges ahir al camp del Morell, per tant acaba aquesta primera volta amb derrota. El proper partit serà diumenge al migdia a partir de les 12 amb el camp de l'Horta. Seguim. Vinga, doncs, seguim endavant, deixem la preferent, donem un cop d'ull a la 17a jornada, a veure com han anat les coses al grup tercer de la primera territorial. Els resultats que ens deixa aquesta jornada són aquests: Penya Barcelonista Anguera 2, Espluguenc 1, Marianao B 0, Cervelló 2, Penya Barcelonista 5 Roses 0, Ribes 0, Base Espirall 2, Joventut Prat 3, Martinenc 4, Vallirana 1, Carmelo 5, La Guàrdia 1, Barceloneta 4, Sant Joan d'Espí 0, Sant Mauro 6, La Múnia 1 i Sobrense 1, Vilanova B 3. Acaba la primera volta, com dèiem, la Barceloneta confirma el seu liderat i es proclama campió d'hivern, 35 punts, 34 per Martinenc, que és segon, la Penya Barcelonista Angueres planta tercer amb 32, 31 per Sant Mauro, 28 per Espirall, 28 punts també per Joventut Prat, 25 punts sumen el Carvelo i el Cervelló, 24 el Vallirana i l'Espluguenc, el Vilanova B és 11 amb 23 punts, la Penya Barcelonista 5 Roses 20 punts, els mateixos que el Sobrense, que cau a la 13a posició, o el que és el mateix, 6è per la cua, 16 la Múnia, 16 punts també Sant Joan d'Espí i Ribes, i tanquen la classificació la Guàrdia amb 13 i el Marianao B amb 10. Derrota, com dèiem, 1-3 del Sobrense ahir al municipal d'Iguadols davant un Vilanova B, Toni, molt més efectiu i que a la contra va fer molt de mal. i que va marcar els dos primers gols en moments molt, molt puntuals i minuts d'aquells que fan molt de mal. El 35 arribava al 0-1 i el 45, al fil del descans, al 0-2. Al Sorense se li posava ja com una muntanya al partit.
Sí, se li posava molt complicat i després, si tenim en compte que a los 6 minuts de la segona part ell feia el 0-3, doncs encara se li complicava més, no? Sí, estic d'acord amb això. Jo llegia aquest matí al Mundo Deportivo una crònica feta per mi i el que jo volia dir en la crònica és un Vilanova amb... sorprèn al Sorense, un Vilanova més efectiu. Efectiu de cara a porta, no més ofensiu, perquè ofensiu va ser el que va portar el control del partit va ser el Sorense, però que el Vilanova va deixar fer al Sorense i quan van decidir marcar, van marcar.
Ahir algú deia, el Sorense va fer el futbol, va posar futbol i el Vilanova va fer els gols.
Sí, sí. És
que seria aquest el resum?
Sí, jo per mi és el resum, no? El Sorense va portar la possessió de la pilota, va portar el control del partit, no el control del marcador, perquè el control del marcador va ser del Vilanova, però va posar el futbol, no? va intentar jugar al Vilanova i el Vilanova se va trobar doncs, amb dos contres que li va fer molt de mal. Té jugadors de les característiques de Morillas que quan va tenir l'oportunitat de marcar
no va perdonar.
Uh-huh. Va marcar i doncs és el que es va trobar el Sobrense. El Sobrense que amb el 2-0 o amb el 0-2 fins i tot a los primers minuts va tenir una gran ocasió d'excusar diferència i posar-se amb 1-2.
Ocasions no. Va tenir el Sobrense,
sí, va tenir,
tant a la primera com a la segona part.
Fins i tot va tenir una pilota al pal.
També.
El que passa que, com parlàvem fins ara, el Vilanova va trobar més efectiu, va aprofitar més les seves ocasions, un Vilanova que va tenir, si no recordo malament, 5 ocasions i va marcar 3 gols. Mm-hmm.
Morillas feia els dos primers en gols. El 0-3 el feia Adrià
una pilota llarga,
sí, una contra també molt ben executada. L'únic gol del Sorense el feia Dani Lozano ja a les acaballes del partit i podem dir que aquest Vilanova B té els dos extrems molt bons, em refereixo, no extrems en quant a posició, sinó les dues puntes, començant pel porter Cristian i acabant per Morillas davanter.
Sí,
les
sí,
dues
sí.
Puntetes.
Sí, sí, a més...
Són dos dels jugadors més destacats.
I li faltava un bon jugador, que és el Marcos, uh-huh. Que ahir va jugar amb el primer equip i va fer un gran partit. Lo van destacar com un jugador doncs, que realitzava un bon partit amb el Vilanova primer equip de tercera divisió i doncs, això és una peça de que li faltava a Riambau. Jo penso que el Riambau va ser molt, molt viu, va conèixer molt bé la manera de jugar al Sobrense i li va posar les armes sobre la taula del Sobrense. Aquí tens, controla tu, porta tu el control de partit, però quan arribi la meva oportunitat marcaré. I així va passar. Va arribar l'ocasió per al Vilanova, la va aprofitar bé, com tu dius, en moments importants, com el minut 35 i el minut 45. Doncs, clar, te'n vas al descans amb un 0-2 i després canvia tot això. És molt complicat. I si s'obre a los 6 minuts ja te marquen el 0-3, clar, la pujada ja és molt més... pujada, sí, sí. No, i realment ho tens molt complicat. El que va passar al Sobrense, que tot i que va el Jordi va retocar tot, va treure delanters, va buscar el gol, doncs ho va tenir molt complicat perquè el Vilanova ja havia fet la seva feina.
Acaba una primera volta per al Sobrense que ha estat també irregular en el sentit que l'equip, certament, i ahir li preguntàvem al Jordi, aquesta primera volta, sens dubte, ha estat molt marcada per el tema lesions. L'equip comença bé, decau, es recupera, ara en aquest tram final de la primera volta ven a encaixar dues derrotes, Prat i ara Vilanova B, l'equip que cau una miqueta en aquesta zona d'ai-ai-ai, i ho deia el Jordi, ens hem de començar ja a posar les piles de nou perquè diumenge ve el Sant Joan d'Espí, un Sant Joan d'Espí que és quart per la cua, que és un equip també amb problemes, està amb 16 punts i que ningú es pensi que serà fàcil. I ell posava l'exemple del dia del Marianao, que va venir com a cuer i que es va posar 0-2. Sortosament aquell dia el Sobrense sí que va guanyar el partit, allò pràcticament sobre la botzina, però compte.
Sí, compte, ara ja no cal, a veure, no, ara estem en un moment que no cal donar regals, que ara és
els Nadals ja han passat.
Ara tens que anar sumant i sobretot jo me quedo amb això, no? Tenen en compte que el Sobrense han hagut tres equips que l'han fet molt de mal aquí al municipal. L'Espirall va arribar aquí quan el Sobrense estava en un moment dolç i li va clavar un 0-4. Quan el Sobrense semblava que anava respirant una miqueta, arriba el penya barcelonista Cinco Rosas i,
sí, sí.
I guanya aquí. I quan el Sobrense ve de... d'un atracament arbitral al camp del Prat i que li feia molta falta els 3 punts d'ahir, doncs arriba el Vilanova i se porta 3 punts, que en aquest cas estem parlant de 3 derrotes en aquesta primera volta del Sobrens al Municipal, i jo valoro molt això, no pas el que puguis aconseguir fora sempre vas a sumar, però el que no pots perdre són punts a casa, i el Sobrense ha perdut 3 partits al Municipal i això marca una miqueta la classificació. No, tant de bo la segona volta doncs el Sobrense sigui més regular a casa, a fora tot el que pugui assolir, però sobretot a casa no perdre punts.
Doncs vinga, anem a escoltar què és el que deia el Jordi Serra després del partit d'ahir. Josep Riambau, el mestre, li va guanyar la partida a l'alumne.
Sí, estàvem dominant bé el partit. Sí que és clar que la primera part no... O sigui, tot i dominar, estàvem jugant un bon futbol, però no arribàvem amb molta perill, amb clares ocasions. La pilota estava més a prop de la porteria del Christian, del porter del Vilanova, però bé, amb una errada per voler jugar la pilota de l'Ignasi, l'ha perdut. I bueno, el davanter aquest, el Morillas, aquest noi, doncs no perdona, i no ha perdonat, no, la primera. Li ha arribat una segona pel mateix lloc i tampoc ha perdonat. És una miqueta el que ens manca a nosaltres, no? Nosaltres jo crec que avui hi fa 3 partits que estem tenint més equilibri, que estem tenint més la pilota, estem combinant molt més i molt, triangulant molt més que la primera volta, que tota la resta de la primera volta. Però bé, hem de solucionar aquestes mancances i intentar pues, treballar, perquè la setmana que ve comença la segona volta, tornem a jugar a casa i ja comencem a estar necessitat de punts, perquè la cosa ja s'està complicant una miqueta, no? Se'ns està escapant els de dalt, i els de baix ens apropen amb molt de perill, no?
Els dos gols arriben a moments que l'equip li fa molt de mal, 35 i 45. Donant la sensació després que l'equip li ha costat molt aixecar això.
Sí, de totes maneres, a la segona part, bueno, a mitja part, el que hem fet és parlar de que s'estava tenint la pilota, que s'havia de finalitzar més les jugades, amb més concretar, no? Xutar porteria, que no provàvem el porter, que sí, que dominàvem, que no estava perdut el partit. De fet, al minut 3 de la segona part recordo una pilota que havia quedat amb el Blas sol davant del porter i l'ha volgut passar en el mig, no? Això és el que parlàvem de, no que el Blas no hagi fet un bon partit, no? Sinó d'aquest instint assassí que més d'una vegada parleu vosaltres també, i bueno, no us manca raó, perquè portem 21 gols o 22 en una primera volta, és un bagatge molt, molt escàs, no? És cert, jo estic content avui del futbol desplegat a la primera part i a ratos a la segona, però ja després jugues amb un defensa i mig i perill a la contra, no? Que la veritat és que jugar a un dos passes, i jo m'esperava avui que el Vilanova jugués més la pilota. Ha buscat el joc més directe i ens ha fet mal. Segurament el Josep sabia com fer-nos mal amb el Sobrenc.
Sí, jo anava per aquí. Donava la sensació que en Josep Riambau coneixia molt bé com jugava el Sobrenc, eh?
Sí, bueno, ell té la sort de poder seguir els partits del Sobrense, perquè bueno, no treballa els caps de setmana com jo, no? A mi em falta una miqueta aquest aspecte. Jo el Vilanova el coneixia perquè l'havia vist jugar a Ribes i m'havia agradat moltíssim. És cert que avui ens ha guanyat i sembla així una miqueta de perdedor, però jo crec que avui el Sobrense mereixia alguna cosa més. La veritat és que semblava també a vegades que la pilota no volia entrar. Hi ha hagut un xut del Rossell que si no la toca un defensa és gol. Hi ha hagut un xut que el Blas a la falta que ha sigut desviat. Un xut que ha xutat el Lozano, li ha passat per sota les cames amb el Christian i ha tocat el pal. Vull dir, estàvem una miqueta agafats de cara a porta i ells han sigut molt directes, jo crec que ells el que no volien era perdre pilotes en mig del camp o darrere, no jugar gaire la pilota perquè sabien que nosaltres la pressió la feien bé i ara estem pressionant molt bé, i bé, amb joc directe es veu que és quan ens fan mal, no? I així ha sigut.
Potser falta que quan millor estava l'equip, que és a l'inici del partit i sobretot a la primera part, marcar les ocasions, no?
Sí, 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 jo crec que, i a part avui hi ha hagut triangulacions que fins i tot hem fet que el públic de Sitges aplaudís, no? Bueno, hi ha hagut una jugada de recordo del Rossell allà, primer toc, amb el Joanet, i al mig hi ha arribat amb una jugada de l'Ignasi que ha acabat xutant fora. S'estava jugant bé, el que passa que hem de finalitzar les jugades, hem d'acabar, hem de concretar, després els veus xutar els dimarts, dijous i divendres, i és que és una passada, dona goig veure xutar amb aquest equip, el Chino, el Blas, el Lozano mateix, el Sevilla, i els veus el dia del partit i sembla que tinguem una miqueta de por a l'hora de xutar. S'han acabat les ocasions, o sigui, acabes una ocasió, se'n va fora i ja està l'equip replegat. El que no es poden perdre pilotes al mig del camp i quan estàs jugant també pues, cometre errors tan garrafals com hem comès avui.
És un aspecte aquest de la poca punteria o el poc encert que està tenint l'equip, és un aspecte que preocupa o creus que és passatger?
Home, podríem dir que fos passatger si fossin 5 partits. Portem la primera volta, la veritat és que la cosa s'està complicant. La veritat és que l'home més instint assassí que tenim és el Salido, no? I l'hem tingut lesionat tota la temporada, quasi. I el Juanma pues, no ha tingut la sort de cara a porta, no ens està no ens està marcant els gols que esperàvem i bueno, fas fer la feina amb el Blas, amb l'Ignasi, que ho fan molt bé, però no són golejadors, no? Jo crec que amb aquest equip li manca aquest jugador, no? O sigui, amb molt respecte, perquè els altres fan la seva feina, però no tenim aquell jugador que acabi, que estigui allà i només tingui que empujar-la, no? I això ens està fent mal. El que passa que esperem trobar la solució, no? És difícil ja incorporar ningú, perquè no ho farem, però amb el que tenim, doncs intentar trobar aquest gol. I si tenim la sort de recuperar aviat el Toni Salido i el Juanma s'inspira, doncs aquestes ocasions que passejaven per davant de la porta, doncs esperem que acabin en gol, perquè la veritat és que avui et ficaves les mans al cap a vegades.
Acaba la primera volta avui, Jordi, una primera volta en què hi ha hagut, marcada sobretot per les lesions que heu patit, que han estat moltes. L'equip comença bé, decau, es torna a aixecar, una primera volta un pèl irregular, no? Però repeteixo, sobretot marcada per les lesions, i això us ha impedit, suposo, tenir una constància i una regularitat.
Sí, bueno, sí, les lesions, les malalties, com bueno, sempre el Dani Lozano, el Sergio, que ha estat fotut, no? Pues, sí, ens han marcat, però bueno, és una excusa això. Jo crec que el problema és de que no hem arribat a jugar bé fins ara fa 3 partits, ara estem jugant bé i ara el que no arriben els gols, no? Comença a preocupar-te una mica? Sí, i no, perquè crec que tenim temps de fer una segona una volta bona, que jo l'altre dia li comentava amb el Toni. Jo tinc molta confiança en l'equip, no? I bueno, també estic content perquè avui hem vist jugar el Francesc de la Fuente, hem vist jugar una miqueta al Mario, a poc a poc hem recuperat jugadors, el Sergio està al banquillo, el Salido li queda poquet. Tenim ja els 25 jugadors, no? I qui no estigui, pues, estigui encertat o no faci la tasca que té que fer, pues té un suplent, no? Que és el que no passava abans. Abans tenies 12 o 13 jugadors i tenies que fer encaje de bolillos, no? Ara ja pots fer l'equip, jo crec que l'equip té molt equilibri. Jo crec que farem, i continuo dient, avui hem perdut, però jo crec que farem una segona volta digna i el Sobrense farà un bon futbol.
És clar, ara, que ha passat una volta, quin ha de ser el paper de l'equip aquesta temporada?
Òbviament és fer el màxim de punts possibles. Tenim ara 20, falten per a mi 25, per estar tranquils, no? Perquè en aquesta categoria tercera que baixaran 25.000 de catalans, no sé com ho arreglaran, no? Potser el que han de baixar 3 acaben baixant 6. Això és el problema, no saps fins al final quan se salvaran, no? Nosaltres hem de jugar per anar partit a partit. Ara el que ens preocupa és aconseguir una victòria còmoda, que l'equip agafi confiança, i qui es pensi un altre cop que el Sant Joan d'Espí per estar sota serà fàcil, ja ho vam veure claríssim el dia del Marianao. Ara ens ven el Sant Joan d'Espí, Ribes, que són rivals directes. No serà fàcil, seran partits de tu a tu i aviam com surt. Jo espero que surti bé perquè tinc, ja et dic, plena confiança en l'equip i crec que acabarem jugant un bon futbol i a veure si arriben els gols.
En fi, doncs aquestes eren les valoracions que ens feia el Jordi en acabar el partit. Aquesta derrota que deixa el Sobrense en aquesta zona, Toni, repetim. D'ai.
Sí, una zona que no es pot badar, no? Ha començat ja la segona volta, la setmana que ve la segona volta, comença la segona volta, Sant Joan d'Espí serà un rival que ve aquí doncs, amb l'aigua al coll i a sumar, no? Així que
Partit de 6 punts, també, aquest, sí, més o menys.
Partit de 6 punts, sí.
Perquè si el Sant Joan d'Espí és capaç de guanyar-te aquí a casa, es posaria amb 19, es col·locaria a 1, per tant, no es poden donar concessions.
No, i a més, si tu guanyes el Sant Joan d'Espí ja te treus un rival de sobre, un rival directe, ja serien 4 punts més del Sobrense, perquè un que va aconseguir la primera volta més los 3 d'aquesta segona, doncs ja li treuria 4 punts a un rival directe que és el Sant Joan d'Espí en el seu gol al baratge, de particular entre el Sant Joan d'Espí i el Sobrense. Sobrense té que sumar, guanyar los 3 punts i fer una segona volta més regular, i sobretot el que jo he dit abans, no perdre tants punts a casa, perquè si guanyes a fora i perds a casa realment això complica una miqueta la situació. Esperem veure un Sobrense més regular. Estem parlant d'un grup tercer de la primera territorial que és un grup complicat, però el Sobrense ha demostrat que és capaç de guanyar a camps difícils com el camp de la Barceloneta, però també és capaç de perdre aquí amb per exemple Penya Barcelonista Cinco Rosa,
sí.
I el Municipal, i clar, això és el que ha fet mal aquest Sobrense.
I atenció, perquè el proper desplaçament serà Ribes. Un Ribes que ha estrenat nou entrenador, Fernando Quirós. va sumar ahir un puntet. I bé, el duel de la setmana que ve serà important.
Sí, és molt important.
No definitiu, no decisiu, evidentment, perquè serà la segona jornada de la segona volta, però en qualsevol cas sí que ja comences a marcar unes distàncies si tu ets capaç de guanyar el box de plaça.
Sí, clar, i primer, si tu has aconseguit aquí els tres punts, ja arribes al camp del Ribas més tranquil, amb la intenció de sumar, no? Però sense urgència. Però si perds aquí punts, clar, vas allà amb molta urgència, no? El Ribas ara ha recobrat una altra vegada una miqueta, doncs, l'entrenador de l'any passat, l'entrenador que coneix molt bé aquests jugadors, i que ara sí, n'hi havia un problema de col·locació i això, aquest jugador, aquest entrenador, que per això l'han fet, l'han tornat a recuperar, doncs m'imagino que farà jugar d'una altra manera al Ribas, no? A veure, la segona volta serà complicada, perquè tothom voldrà sumar i sortir d'aquí, i el Sobrense no pot errar i té que anar sumant, i sobretot, el que he dit, no? No perdre punts al municipal.
I no perdre jugadors, que els lesionats no comencin ja a recuperar-se, tipus Sergio Alcaraz, Toni Salido, que són jugadors, el Toni sobretot, que s'ha passat pràcticament tota la primera volta sense poder jugar, el Litus, que sembla que també comença ja a sortir una miqueta del pou, en fi que...
El Mario ahir sí, ja va sortir.
Ja va jugar uns minuts.
Home, el Mario, David Rossell en mig del camp, el Mario Herrera, jugadors com el Sergio, jugadors com el Litus o jugadors com el Toni Salido, doncs són jugadors que li poden donar molt a aquest Sobrense, que no l'ha tingut en la primera volta i que lo pot aprofitar molt bé en aquesta segona volta, i és l'hora de la veritat, i si ara tens efectius importants, clar, evidentment el Sobrense ara anirà més recolzat, una miqueta més fort, i tant de bo sumi més punts que aquesta primera volta, perquè això voldrà dir que mantenim la categoria.
De moment acaba la primera volta, com dèiem, amb 20 punts. Anem acabant, Toni, hem de donar un cop d'ull també per la territorial, parlant d'aquest Internacional de Sitges que va tornar a perdre 2-1 a Capellades, que està molt, 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 molt complicada la seva situació. No és nou, cada setmana diem el mateix, però en fi, setmana que passa, setmana que es va confirmant la desesperació en la que està immers aquest Internacional de Sitges, que té peu, per no dir peu i mig, a la tercera.
Sí, sí, jo diria ja que ja pràcticament té la categoria perduda, perquè de fet en tota la primera volta ha sumat 2 punts, en aquesta segona volta aquí tindria que sumar pràcticament tots els punts. Això és molt complicat, i més quan un equip, tu demanes referències i preguntes si ha entrenat al llarg de la setmana i no entrena cap dia. Sí. Quan un equip no entrena, va jugar sense entrenar, realment està més mort que viu.
Guanyaràs sí. Un partit i en perdràs 30.
Clar, i és el que passarà.
Sí, sí, sí.
Aquí està, el problema està, doncs, el que li pot afectar a la pèrdua de categoria aquest Internacional. Esperem que tan sols sigui la pèrdua de categoria, però li pot afectar fins i tot renunciar a la categoria. Uh-huh. I això ja seria més greu per l'Internacional en 5 anys de vida, que ha fet molt, però que menys de mig any
Se'n pot anar tot a Norris.
Hem
de repassar també marcadors de la jornada de futbol femení, els equips del Sobrense, per exemple la Levi Infantil, que va sumar un punt gràcies a l'empat a 2 al camp del Pallejà. Els 2 gols del Sobrense els va anotar Filo, el cadet juvenil, que tenia certament una papereta molt complicada perquè visitava el camp del Barça, doncs, superior, 10-0, i una de les poques notícies positives futbolístiques d'aquest cap de setmana ha estat la victòria del sènior, que es va imposar per 2-0 al Gladiador de Barcelona amb gols de Nati i Nuri. En fi, com deia Toni, una de les poques cosetes que salvem futbolísticament parlant d'aquesta jornada.
Sí,
la victòria del sènior del Sobrense.
A més, un sènior del Sobrense que ja porta, si no recordo malament, 5 jornades sumant, i clar, evidentment aquest equip ja pràcticament té assegurada la categoria, i ara fer coses maques, aquest equip que de moment va força bé.
Doncs amb els resultats de futbol femení, avui acabem. Fins aquí aquesta nova edició del Temps de Descompte. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Ens retrobem esportivament parlant aquest proper dimecres a la sintonia de Ràdio Maricel a la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per la seva atenció i adeu-siau. Bona nit.